arriba una nova edició del Mobile World Congress a Barcelona. La ciutat torna a ser l'epicentre de les notícies tecnològiques durant almenys 4 dies, amb la celebració de la fira més important del món de la connectivitat, on les grans marques del sector anuncien els seus avenços més esperats. Aquest any els protagonistes seran les aplicacions reals del 5G, la nova tecnologia de la xarxa, els mòbils plegables i la intel·ligència artificial aplicada a tots els objectes. D'aquesta edició s'espera una edició com les de fa anys, on els presents vegin, fins i tot provin, les tecnologies que marcaran el futur. D'altra banda, hi haurà vaga de metro durant el Mobile d'aquí el dijous, ja que en la darrera unió entre els sindicats de transports metropolitans de Barcelona i l'empresa no s'ha arribat a cap acord. El Departament de Treball els havia convocat aquest diumenge per mirar a trobar un acord in extremis que desconvoqués la vaga del metro i evitar així que afectés el Mobile World Congress. El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% durant les hores puntes de 7 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda. A la nit, entre les 11 menys 10, fins al final del servei circularan el 30% dels convois. L'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona consideren insuficients aquests serveis mínims inferiors als fixats en la protesta de fa 2 anys. I d'altra banda, un home de 39 anys va resultar mort per ferida d'arma blanca al barri de la Salut de Badalona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir que hi havia una persona ferida davant d'un portal d'un edifici d'aquesta ciutat del Barcelonès. I en plana religiosa, la missa final de la cimera francesa va destacar 8 punts. La protecció dels menors, la serietat impecable, una veritable purificació, la formació, el reforç i la verificació de les directrius de les conferències episcopals i acompanyar les víctimes d'abusos, el món digital i el turisme sexual. El papa va tancar la missa final de la trobada dient que cal fer una crida a lluitar contra l'abús de menors. I en plan a l'agenda, avui dilluns, exercicis espirituals per als preveres de la diòcesi de Tortosa. Des d'avui fins a l'1 de març, Teresianes de Jesús de Tortosa organitza, i per més informació al 977-440-700. Això és tot. Tornarem a partir de les 10 dintre del programa Fórmula Lesant, amb més informació i actualitzant tota l'actualitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I aquesta sintonia, quan passen 3 minuts i mig de les 9 del matí, que ens indiquen que els advocats de Digestum Legal ja són aquí, són a l'estudi 1 de Ràdio Estel. Jorge Fayos, soci i advocat de Digestum Legal, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I tornem a tenir amb nosaltres, com ja vam dir la setmana passada, com ho vam fer el divendres, a Irene González. Ella és advocada especialista en dret civil i dret de família de Digestum Legal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'altre dia parlàvem de les darreres modificacions de la llei d'arrendaments urbans. Recorda'ns una mica, per recapitular, quines eren i a quins contractes s'aplicaven.
Sí, bé. En primer lloc, vam parlar de les modificacions que introduïa el Real Decret Llei 21/2018, uh-huh. que eren les modificacions que es feien a la Llei d'Arrendaments Urbans que tenim actualment, que és la de 1994, que va entrar en vigor en 1995. Vam parlar d'aquestes modificacions tenint en compte que aquest Real Decret Llei va tenir una durada molt curta perquè no va obtenir la ratificació del Congrés dels Diputats. I aleshores s'aplica només els contractes o s'aplicarien aquestes novetats de les que parlarem o recordarem, s'apliquen a contractes que es van subscriure entre el 19 de desembre del 2018 i el 22 de gener del 2019. Aquestes novetats, com vam comentar l'altre dia, eren principalment la principal novetat, i potser de les més importants, era la modificació del termini contractual. Passava de 3 anys, que tenim en l'actualitat, passava a 5 anys en cas de persona de que el propietari fos una persona física i en a 7 anys en el cas de que el propietari fos persona jurídica. En segon lloc, també es modificava la pròrroga tàcita, que és aquella que opera en el moment en què acaba el termini contractual i passava a ser a 3 anys en comptes d'un. En tercer lloc, es limitava la garantia addicional, que actualment és lliure, no té res a veure amb la fiança i aquesta garantia addicional es limitava fins a un màxim de 2 mensualitats. També hi havia un canvi en el pagament de les despeses de la formalització del contracte, que són aquelles despeses que es tenen per la gestió del contracte, per la redacció del contracte i que es paguen actualment pagar el llogater. Pues, passava, en el cas de propietari i persona jurídica, passava a pagar-les la persona jurídica, en aquest cas. I en cinquè lloc, es suprimia l'obligació de pagar l'impost de transmissions patrimonials a càrrec de l'arrendatari.
Tot plegat era amb el Reial Decret Llei que en aquest cas s'havia posat en vigor el 95? Si...
No, el Reial Decret Llei aquest és del que parlem és del 2018.
Del 2018, aquest, posat en vigor el 2018.
Aquest Reial Decret Llei el que feia era modificar la llei d'arrendaments urbans del 94, que va entrar en vigor el 95.
Ah, exacte. Això és el que passava, però quina és la situació actual d'aquests contractes d'arrendament?
Ara, actualment, tornem a la normativa que tenim del 94, amb les modificacions que es van ser introduïdes per una llei del 2013 i una llei del 2015. El termini contractual actual continua sent de 3 anys, que és el termini contractual que teníem abans del Real Decret Llei, i amb la qual el termini és 3 anys. La pròrroga continua sent d'un any, és a dir, acaba el termini contractual pactat de 3 anys, i si cap de les dues parts manifesta la seva voluntat de no continuar amb el contracte, la pròrroga és un any. Després, les despeses de formalització del contracte tornen a ser a càrrec de la part arrendatària, si persona física, si persona jurídica. L'impost de transmissions patrimonials torna a ser a càrrec del llogater, és a dir, és obligatori pagar-lo a càrrec del llogater, i les garanties addicionals són lliures a banda de la fiança, tornen a ser lliures.
Respecte a aquest tema, el tema de la fiança, Jorge, abans.
No, que aquesta circumstància tan extraordinària, que va haver un decret llei que no es va convalidar, que és evidentment no acostuma a passar. Va passar perquè el govern pensava que al final tindria els vots de Podemos i no els va tenir. Evidentment, dona lloc a una circumstància curiosa, que és que els advocats que s'hi dediquen o que ens dediquem a això, hem de preguntar expressament amb quina data es va fer aquest contracte, perquè si ha estat dintre d'aquests 20 i escaig dies té una regulació i si ha estat després una altra. En quant a la durada, és important saber, nosaltres parlem sempre de 3 anys, 5 anys. El més normal i el que apareix a tots els contractes, ho dic perquè la gent ho tingui clar, posa un any, perquè normalment la propietat no es vol lligar per més anys. Llavors, encara que nosaltres parlem, quan nosaltres parlem de 3 anys, vol dir que tot i que el contracte posi un any, l'arrendatari té dret a estar-ne fins a 3. És a dir, nosaltres podem pactar un any, vale, estem d'acord, un any. És potestat de l'arrendatari poder-ne estar fins a 3, tot i que el contracte no posi 3. És a dir, no és normal veure amb els contractes que posi 3 anys ni que posi 5 anys. Posarà un any perquè la propietat no es vol lligar més, normalment, però hi ha un dret de l'arrendatari a estar-ne fins a 3. Aquesta circumstància que va haver del Real Decret va donar lloc a circumstàncies curioses. Jo vaig tenir una experiència professional i vull dir, això fa que sigui important escoltar la ràdio i escoltar Ràdio Estel, per dir-ne alguna cosa. Jo vaig tenir un cas d'un company que em va trucar, que no es dedica a aquestes coses, que tenien un plet en el que s'estava discutint la durada d'un contracte d'abans, un contracte antic. De vegades passa això, les interpretacions sobre la durada del contracte, de vegades també. I estaven ja amb una demanda posada, però tot i això estaven negociant la possibilitat de fer un contracte, de fer-ne un contracte nou. Perquè, en definitiva, normalment la propietat de vegades acostuma a passar que una cosa és que forci la màquina posant una demanda per aconseguir un nou contracte, per aconseguir una renda més alta, però, en definitiva, si té un arrendatari que paga i que és un bon arrendatari, no té ganes de gaires aventures. Però va ser curiós perquè estava el plet posat, estaven discutint la possibilitat de signar un nou contracte, una negociació, i jo li vaig comentar al company, no corris gaire, no tinguis gaire pressa d'allò que no... perquè hi ha els rumors que el Real Decret aquest que passarà de 3 a 5 anys, és imminent, amb la qual cosa no corris, espera't, perquè només que surti aquest real decret et canviarà i el teu client aconseguirà una durada màxima, si vol, de 5 anys. Total, que va fer això, va fer-se una mica el ronso i uns dies després va sortir el real decret llei. Va dir, i em va trucar, home, que bé, no sé què, bé, ara bé, ara ja estic en condicions de tenir un contracte de 5 anys. Però clar, llavors va passar a l'inrevés. Llavors qui tenia la informació privilegiada era l'altra part, i es veu, segurament, no ho van dir expressament, però qui va començar a fer-se el ronso va ser l'altra part, perquè devien saber que la possibilitat de que aquell rei decret finalment no es convalidés era certa. En la qual cosa, el meu company va estar 2 o 3 setmanes donant una mica la tabarra, bé, que signem aquell contracte, abans imagino que no tornava les trucades, ara aquí trucava, i no es va signar dintre d'aquell període de validesa del real decret, amb la qual cosa, finalment, el Real Decret no es va convalidar. I ara tornem a estar on estàvem, amb una durada de 3 anys.
Tornem a les mateixes. Tot això vol dir... Sabeu que m'agrada complicar una mica les coses, i si és molt complicat d'explicar o el que sigui, m'ho dieu, eh? Tot això vol dir que si jo tinc un pis, llogo un pis, evidentment pago el primer any, tal com pertoca, perquè tot em funciona bé... però el segon any tinc un problema econòmic molt gros i l'empresa se me'n va en orris, pel que sigui, i no puc pagar més. No em poden fer fora fins al cap de 3 anys, el llogater?
No. En el moment en què subscrius un contracte d'arrendament i acordes una renda, tens l'obligació de pagar la renda mensualment, com s'hagi pactat. En el cas de que encara que et vagi malament per les circumstàncies que siguin, si deixes de pagar la renda, hi haurà la possibilitat per part del propietari d'instar la demanda de desnonament per falta de pagament en el primer impagament de la renda. No cal esperar el termini contractual pactat per poder fer la demanda de desnonament si hi ha un primer impagament de la renda.
Per tant, el dret del llogater també està garantit,
està
amb aquest
totalment
tipus
garantit.
De contracte.
És absolutament independent el tema de la renda, amb el tema del termini contractual que s'hagi pactat.
Anem a la primera persona que ens ha trucat al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Andreu, des de Gràcia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la teva pregunta?
Mireu, a veure, jo he vist de lloguer en un pis de Gràcia i fa mesos vaig tenir un problema molt fort d'humitats i el propietari em diu, escolta, fes tu les obres que... Tu les pagues, i llavors jo ja t'ho donaré després. Però no ha estat així. Jo he pagat tot, religiosament, i el propietari li reclamo i no em fa cas. Llavors, ostres, pregunto als advocats, puc deixar de pagar el lloguer? Perquè, clar, no em sembla just. Es pot compensar?
Bé, hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs miri, la primera recomanació que li faria és que no deixi de pagar el lloguer. O sigui, no és una cosa... Són absolutament circumstàncies...
M'està robant.
Perdó?
No, que el propietari m'està enganyant, em va enganyar
sí.
i tenia l'obligació de pagar-me això.
Sí, realment és una qüestió diferent al tema del pagament de la renda. Jo el que li recomanaria és, per una banda, que continués pagant la renda, perquè si deixa de pagar la renda o fa una compensació d'aquest deute amb la renda, pot tindre problemes a l'hora de que el propietari li podria demanar la renda a través d'un procediment de desnonament i vostè tindria l'obligació de pagar aquesta renda i no podria apel·lar al fet de que vostè ha pagat unes obres i que aquest senyor li deu uns diners per compensar el tema de la renda. En primer lloc, vostè el que hauria de fer és pagar la renda i, per una altra banda, en qualsevol cas, si és així, com vostè diu,
que ha pagat
aquestes obres, li hauria de reclamar, en primer lloc, intentar fer una reclamació amistosa... parlant d'aquestes obres que ha realitzat en virtut del pacte que van vostès arribar, i en qualsevol cas, si no li fa cas o no li paga aquestes obres, li haurà de reclamar judicialment.
No, jo això ho faré, ho posaré una querella.
Sí, sí. Bueno, sí. Més que una querella hauria de ser una demanda de reclamació.
Una demanda?
Sí, de reclamació de quantitat per aquests imports que vostè ha pagat per unes obres que havia de fer el propietari.
D'acord, que m'ha enganyat, sí.
D'acord?
Andreu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Respecte al tema de la fiança que ens explicaves abans i de les garanties addicionals, quina és la seva diferència i quin tipus de garanties estem parlant?
Sí, segons la llei d'arrendaments urbans, és obligatori el pagament d'una fiança en el moment de formalitzar el contracte d'arrendament. La llei d'arrendaments urbans preveu el pagament d'una fiança d'una mensualitat de renda en cas de vivendes de lloguer i de dues mensualitats de renda en cas de locals de negoci. A banda d'això, la llei també permet que les parts puguin pactar qualsevol tipus de garantia addicional. La diferència entre la garantia addicional i la fiança és que la fiança la rep el propietari i l'ha d'ingressar a l'incasol amb el termini de 2 mesos. És una obligació que té el propietari en aquest cas, d'ingressar-la en els 2 mesos. Si no l'ingressés, l'incasol podria posar unes multes o uns recàrrecs per el fet de no ingressar-la dins el termini dins aquest termini de 2 mesos. Perdó. Per altra banda, les garanties addicionals són unes garanties que tu pots demanar, que la propietat pot demanar al llogater per cobrir aquelles possibles eventualitats que esdevinguin de l'impagament de la renda, de l'impagament de subministraments, de l'impagament de totes aquelles quanties que l'arrendatari s'hagi obligat a pagar i que no pagui. Aleshores, les garanties addicionals més sol·licitades, en primer lloc, podria ser un aval bancari, que es tracta d'una quantitat de diners que sol ser equivalent a diverses mensualitats i que l'arrendatari demana a la seva entitat bancària. L'entitat bancària el que fa és prestar-li aquest aval i amb aquest aval el que pot fer el propietari en el cas de que no pagui el llogater el lloguer o les quantitats a les que s'hagi obligat és executar l'aval davant de l'entitat bancària perquè en el moment en què pugui demostrar el propietari que l'arrendatari ha deixat de pagar pugui executar aquest aval i el banc li haurà d'entregar els diners. Per al banc, aquest aval bancari realment és un risc, perquè la majoria d'entitats financeres exigeixen a l'inquilí que tingui aquesta quantitat dipositada amb l'entitat bancària perquè garantir que en el moment en què el propietari pugui demanar aquestes quantitats, l'entitat bancària pugui pagar-la. De fet, no és un tema gratuït, sinó que l'entitat bancària cobra unes comissions per aquesta gestió i per l'entrega d'aquest aval. Molts inquilins de fet no es poden permetre tenir certa quantitat de diners retinguda durant tant de temps i per aquest motiu probablement no és la garantia addicional més habitual. Per una altra banda, un segon tipus de garantia addicional podria ser l'aval personal. Aquest sí que és una garantia addicional habitual en el món dels lloguers. És un aval personal, és un altre tipus de garantia que no compromet a l'entitat financera, però sí la persona que fa d'avalador. Consisteix en que una tercera part, normalment moltes vegades acostumen a ser els pares, es comprometen a respondre pel seu avalat en cas que aquest incompleixi de les seves obligacions.
Algú sempre de confiança, eh?
Perdó?
Algú sempre de confiança.
Sí, és algú sempre de confiança, algú que estigui compromès a avalar la persona que li ha demanat, no? Normalment per això solen ser els pares. En la majoria d'aquests casos és un familiar i, per exemple, normalment ho acostumen a fer els pares la primera vegada que els seus fills se'n van de lloguer.
Que és típic, no?
Sí. La tercera garantia addicional pot ser un dipòsit. Un dipòsit que alguns propietaris exigeixen als inquilins i es tractaria d'una quantitat de diners que no té per què correspondre a unes quantitats, un nombre determinat de mensualitats, que l'inquilí lliura al propietari en concepte de garantia. És com una fiança ampliada, però la diferència amb la fiança és que aquesta no s'ha de depositar en l'incasol, sinó que tu pots demanar com a fiança, però poso entre cometes com a fiança, però és, ja et dic, com un dipòsit, doncs 6 mensualitats de renda. I aquestes no calen ingressar-les a l'incasol, sinó que el propietari les reté, se les queda fins al termini del contracte. I aleshores, quan s'acaba aquest contracte i un cop comprovat que el pis està en bones condicions, que no es deu cap tipus de renda ni cap tipus de factura per subministrament o cap tipus de quantitat que s'hagi obligat a l'inquilí, es retorna.
I si encara que tinguem una garantia addicional, no em paguen el lloguer, com a propietari, què he de fer?
D'acord. Si no ens paguen el lloguer, en primer lloc el que hauríem de fer és intentar contactar amb el llogater per veure si podem gestionar el cobrament del deute de forma amistosa. En el cas de que no es pugui gestionar el deute de forma amistosa, el que hauríem de fer és, i no ens queda un altre remei, és posar una demanda de desnonament. Les demandes de desnonament podrien ser... Tenen dos vertents. Podrien ser... hi ha dues possibilitats per posar una demanda de desnonament. Podries posar la demanda de desnonament dient que... demanant que s'extingeixi el contracte d'arrendament per falta de pagament de les rentes que et deuen. O sigui, el febrer posa una demanda perquè et deuen la renda de desembre, gener i febrer. Uh-huh. I només això. O podries també posar la demanda de desnonament per falta de pagament i alhora no només demanar l'extinció del contracte per falta de pagament, sinó també les rentes que et deuen. És com una acció acumulada, és com una demanda amb dues accions acumulades. Una acció per resoldre el contracte i l'entrega de la possessió, perquè et retornin la vivenda, i per una altra banda, una acció de reclamació de la quantia que et deu. Aleshores, quan tu poses la demanda de desnonament, el jutjat admet la demanda i fa un requeriment a la part contrària, que és la llogater, i li diu que en 10 dies m'ha de dir... Pues m'ha de dir què vol fer, no? I hi ha diverses opcions. En primer lloc, hi ha una opció, que és el pagar el deute fins a aquell moment. Però has de pagar el deute en el moment que t'arriba el requeriment judicial fins a aquell moment. És a dir, no has de pagar el deute de... quan t'arriba la demanda i t'arriba, per exemple, t'arriba una demanda que t'han posat al desembre, però a tu t'arriba al febrer. Uh-huh. Aquelles quantitats que has de pagar no són les quantitats que reclamen només a la demanda, sinó les quantitats que han anat vencent fins al moment del requeriment. És a dir, si tu t'arriba el requeriment al mes de febrer, has de pagar pues, fins al mes de febrer. Aleshores, això és el que es diu jurídicament enervar l'acció. És pagar. És pagar. En aquest cas, el llogater que paga el deute també es veurà obligat a pagar les costes, és a dir, a pagar els drets i els honoraris de l'advocat i el procurador. Mm-hmm. Cal assenyalar que l'arrendatari no té sempre la possibilitat d'enervar l'acció, és a dir, de pagar, perquè el que l'arrendatari, si ha rebut, abans de rebre la demanda, ha rebut un requeriment per part de la propietat, perquè en un mes... faci el pagament del deute i durant aquest mes no ha fet el pagament del deute, si després et posen la demanda, la possibilitat d'enervar l'acció, és a dir, de pagar el deute pendent, no la tens. És a dir, has de tindre molt clar que si abans, si deixes de pagar, abans que et posin la demanda, et fan un requeriment notarial, personal, per burofax, i et diuen en un mes has de pagar el que et deus i no m'ho pagues, pensa que després, quan et posin la demanda, és possible que no tinguis el dret d'enervar l'acció, de pagar.
Si em posen aquest requeriment i jo pago tot el que devia, em puc quedar com a llogater encara amb aquell pis?
Correcte.
O tot dependrà de...
No, si et fan aquest requeriment i tu dintre el termini d'un mes fas el pagament del deute que tenies... Uh-huh. El contracte
segueix vigent.
Mm. No seguirà vigent en el cas de que no fessis el pagament, et facin el requeriment, no puguis enervar l'acció perquè ja t'han fet el requeriment previ i aleshores s'extingirà el contracte d'arrendament. En segon lloc, tens també la possibilitat d'entregar les claus i deixar l'immoble. En lloc de pagar, pots entregar les claus i deixar l'immoble. En aquest cas, s'acaba el procediment, però... també haurà de pagar costes advocat i procurador perquè has obligat a la part propietària a posar-te una demanda per reclamar-te aquestes quantitats. Uh-huh. Tercera opció, no fer res, que no suposi ni tampoc pagui el que deu. Aleshores, el jutjat directament, transcorregut el termini dels 10 dies, dictarà una resolució en la qual declararà que finalitza el procediment, que queda resolt el contracte d'arrendament per impagament del deute, i aleshores manarà a fer el que es diu el llançament. Què és el llançament? Pues és un assenyalament d'una data, un dia i una hora concreta, que va a la comissió judicial, acompanyada de l'advocat, del procurador, de la propietat, i es fa el llançament, que és la presa de la possessió de l'immoble i el canvi de pany, si és necessari fer-ho, que normalment és necessari fer-ho. I l'altra possibilitat que té, l'última, l'arrendatari, és oposar-se a la demanda. En el termini de 10 dies, pot, en el cas de que hagi intentat fer un pagament de la renda i no el propietari no li hagi acceptat la renda, el que pot fer és oposar-se a la demanda i manifestar aquesta qüestió. Aleshores, hi haurà un judici que celebrarà on les parts pues, discutiran el que ha succeït amb això. I és un judici en el qual s'ha de tenir en compte que només es pot oposar com a causa d'oposició el pagament de la renda o l'intent de pagament de la renda. No sé si recordeu que l'altre dia va trucar un senyor i deia que no li estaven cobrant la renda, li vam dir que hauria de fer alguna cosa per intentar pagar la renda, perquè el propietari possiblement el que estava buscant era l'impagament d'aquesta renda per posar una demanda de desnonament per aquest motiu.
Una altra persona que ens ha trucat, un altre oient que ens ha trucat, és en Carles de Barcelona. Molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Quina és la seva pregunta? Doncs
pues miri, jo tinc un problema, i és que, bueno, tinc un pis en propietat i a Barcelona capital, al barri del Born, i des de gener el llogater no paga el lloguer. I no hi ha manera de contactar amb ell, no contesta les trucades, evidentment no hi és al pis, i els veïns m'han dit que el van veure fa setmanes traient mobles i maletes, pel que m'imagino o sé, pràcticament tinc la certesa de que ha marxat definitivament. Llavors, volia preguntar a l'abogada si puc entrar al pis i canviar el pany sense tindre que anar als jutjats. Aquesta seria la meva pregunta. El meu dubte.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs miri, li aconsello que encara que sàpiga que vostè que el llogater ha sortit del pis i sí, està segur de que ha marxat, el meu consell seria que no entri al pis de cap de les maneres i posi una demanda de desnonament. Sembla una mica absurd, realment, sí, però no ho és, perquè certament el que vostè va fer en el seu dia és un contracte d'arrendament que fins que vostè i l'altra part signin la resolució contractual o un jutge digui que aquest contracte ja està resolt, aquest contracte seguirà viu. Amb la qual cosa, el que ha de fer, sí o sí, hauria de ser posar una demanda de desnonament per impagament de la renda i aleshores buscar que amb aquesta demanda es dicti una resolució judicial que digui que aquest contracte d'arrendament està extingit i aleshores li assenyalaran una data de llançament, una data perquè pugui entrar al pis amb la comissió judicial i li facin l'entrega de la possessió. Fins aleshores, en principi, vostè no podria entrar al pis.
Vale, doncs així procediré. Haurem d'esperar i posar en marxa això.
D'acord.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la informació.
Gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia. Adéu.
Un altre tema del que ens parlaves l'altre dia era el pagament d'un impost quan es feia el contracte d'arrendament. De quin impost es tracta, qui el paga i com s'ha de fer per pagar-lo, sí, sobretot?
L'altre dia parlàvem de l'impost de transmissions patrimonials. És un impost molt poc conegut. És un impost molt poc conegut que moltes vegades a través de les immobiliàries, de les gestories, els advocats, evidentment sí que es fa, sí que et subscriu, sí que es prepara quan s'està preparant un contracte d'arrendament, però moltes vegades quan es fa de propietari a llogater directament, moltes vegades no es fa. De fet, el subjecte passiu, el que ho paga realment, és el llogater, i és un impost que es va intentar suprimir amb el Real Decret Llei del que parlàvem, i el termini per ingressar-lo és un mes a comptar des de la data de subscripció del contracte d'arrendament. Realment és un impost molt petitó, és un 0,5% sobre la renda total de les anualitats totals que s'hagin pactat.
Irene González, advocada especialista en dret civil i en dret de família, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jorge Fallos, gràcies.
Gràcies.
Per trobar-vos, com sempre, recordem el telèfon al 93-265-7844 a Digestum Legal. Recorda'ns on sou.
Gran Via Carles III, 98.
Doncs així de fàcil. Així de fàcil es trobareu per a qualsevol dubte. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins divendres a més Tirant pel Dret. Adéu-siau.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. We'll be right back.
Ràdio